11 i 7 del matí i obrim la segona hora de programa i ho fem acompanyats per Xavi Blanc, professor de música de l'Escola de Música i Conservatori Victòria dels Àngels. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Professor i músic, de fet, Xavier.
Sí.
Avui, Xavier, parlarem d'un recurs expressiu, o recursos.
Sí.
El vibrato.
El vibrato. Així, en fred, pot semblar una cosa una mica tècnica, però què és el que pretenc? Que quan nosaltres parlem dels instrumentistes, dels músics, diem, aquest músic és molt expressiu, o m'ha arribat a l'ànima la seva interpretació. Aleshores, tot això té un punt de màgic, que és fantàstic, i que arribar a saber per què un músic és expressiu o no, a vegades és molt difícil. I està bé que es mantingui en aquest àmbit del misteri, que és l'àmbit del misteri de totes les arts. El que passa és que sí que podem fer un esforç de concentració quan estem escoltant, intentar aïllar alguns dels paràmetres que intervenen en el so que produeixen aquests músics i arribar a esbrinar per què són expressius o no són expressius.
Per tant, quan diem això que un artista té... ens arriba l'ànima,
sí.
És dinàmic, com deies,
sí,
abans,
sí.
Som correctes?
Sí, sí, dient... és evidentment que és molt correcte, el que passa que a vegades volem saber per què ho són i no arribem a saber-ho. Llavors, avui he escollit aleatòriament, així, pum, un dels recursos expressius. N'hi ha molts, ja els anirem veient, perquè és una cosa, em sembla, apassionant, intentar aïllar un so i saber per què és expressiu o no. I aquí ve la idea de que avui parlem del vibrato.
Per tant, avui ens parles del vibrato, un altre dia vindràs aquí amb un altre recurs expressiu.
Sí, puc parlar del rubato, us puc parlar de les articulacions, us puc parlar de les tensions i distensions, és a dir, hi ha infinitat de recursos que fan que un músic acabi sent expressiu o no. I el que és més important, i que per això estem aquí, és que els alumnes, els estudiants que estudien a l'Escola de Música i al Conservatori...
Tots aquests recursos tenen al temari.
Clar, els han d'aprendre, perquè és veritat que tu pots ser músic perquè vas caure a la marmita quan eres petit, a la marmita de la musicalitat.
Sí, no la de l'Astèrix.
No la de l'Obèlix, però... també és veritat que hi ha una mecànica, hi ha una tècnica de l'expressió, no pròpiament de la tècnica instrumental, que fa que això sigui així. Nosaltres en un so podem de seguida saber si és agut o greu, si la concatenació de sons és ràpida o lenta, si és forta o fluix, el que els músics en diem piano. Ara, ja és més difícil esbrinar, i aquí haurem de fer un esforç i posar les oïdes ben atentes, de si té vibrato o no té vibrato. Aleshores, jo el que voldria començar és agafant un so, aïllant-lo i valorar aquest vibrato, que és una cosa que nosaltres estem tan acostumats a sentir-la, a escoltar-la, que ja la donem per feta que existeix. Aquest serà el primer exemple que escoltarem avui. Un so de flauta travessera, perquè avui ens centrarem, ja veureu, el món del vibrato dona per 10.000 programes. I aleshores, per no exagerar, he agafat instruments de vent, de la família de la fusta, i amb aquests instruments girarem entorn al fenomen del vibrato. Ho podríem fer amb altres instruments, en els que segurament es veu més clarament que fa vibrato. Si ho veus una orquestra sinfònica, veus tots els instrumentistes de corda que fan un moviment amb el dit. Això és el vibrato. Ara parlarem de què és el vibrato. De moment anem a escoltar un so sense vibrato, amb vibrato i sense vibrato una altra vegada.
És a dir, tres cops el mateix
tres
so.
Tres cops el mateix so.
Per tant, parem bé l'ull.
I ja veurem que se sent molt fàcilment. Què tal? Es percep?
Es percep, jo crec que sí que es percep.
Es percep.
Sí, no? Poden semblar potser una mica...
Ho voleu tornar a escoltar?
Semblants, però si ho tornem a escoltar...
Ho tornem a escoltar.
Expliquem...
El segon té una oscil·lació, que aquí, si ho féssim parlant, si amb un... seria... El primer seria... I després seria... I després tornaria a ser...
És aquest segon, clarament, Xavier, sí, que té aquesta oscil·lació, eh? Tremola la veu.
Tremola la veu. Com més cops ho escoltéssim, més aniríem percebent això. Perquè ja estem parlant d'una escolta d'alta qualitat, eh? És a dir, que no és fàcil percebre això. Aleshores, en el vibrato tenim un munt de factors que podem analitzar i que podem relacionar-los amb aquest secret de l'expressivitat. Aquest secret de l'expressivitat passa per quant vibrato fem, quina quantitat de vibrato i en quin moment de la nostra interpretació el fem. I això ha anat canviant al llarg de la història, al llarg dels estils i al llarg de les geografies. És a dir, que s'ha anat fent, s'ha anat posant, s'ha anat traient.
Diferent utilització, però sempre hi ha estat aquest
vibrato. Però sempre hi ha estat. Eh? I aleshores, ara el que us proposo és que escoltem un instrument que no us diré quin instrument és i després us sorprendrà que aquest instrument pugui fer aquestes coses. I el que escoltarem és una peça d'un compositor que es diu Conrad Sató i que és contemporani i per aquest instrument sol de vent en el que veurem que l'instrumentista, que és el Jordi Mestre, posa vibrato a vegades no, i hem d'intentar veure si som capaços d'esbrinar a quines notes hi ha vibrato i a quina no, com vulgueu. Em sembla que, i a mica en mica anem, si t'hi fixes, sí, vas veient que i que ho va posant de tant en tant en alguns moments. Aquest instrument, que és difícil de saber quin és, si us faig la pregunta us posarem en dificultats. Això, curiosament, és una gralla.
Una gralla.
Una gralla, que estem molt acostumats a sentir-la quan aixequem els castells, els castellers, però que té tot un repertori molt important de música i de compositors que s'hi estan posant per recuperar aquests instruments. I hi ha grandíssims instrumentistes que utilitzen el vibrato a voluntat amb aquests instruments. Això del vibrato no deixa de ser una ondulació del so, és una variació periòdica de l'altura.
Com hem anat percebent fins ara.
Sí, que està combinada amb la velocitat amb la que es canvia aquesta altura. És a dir, és una combinació d'ondulació ampla o estreta del so i ràpida o lenta. I això és el que va canviant. De vegades és molt constant i de vegades és absolutament aleatori.
El vibrato, Xavier, com dius, l'hem trobat sempre,
sí,
de diferents utilitzacions.
Sí.
Passem de Conrad Sató
a
la sardana,
a la sardana,
on també hi podem trobar.
Sí, llavors, aquí ja veureu que és una cosa molt interessant. Per què? Perquè hi ha instruments en la cobla que són... el seu so és indestriable del vibrato. És a dir, que quan nosaltres escoltem un tible o una tenora refilant i fent melodies, aquest vibrato és tan evident, nosaltres el portem a l'ADN de l'escolta, però si aïllem aquest so veurem que aquesta oscil·lació és impressionant, és molt gran, i si aquesta oscil·lació del so, aquestes ones no hi fossin, no podríem identificar la tenora i el tible. Anem a escoltar-ho.
Aquí, per tant, Xavier, ja hem de reconèixer més fàcilment que el vibrato és,
sí,
com dius, part de l'ADN.
Evidentment, perquè és impossible que tu vagis per Catalunya a escoltar sardanes i que un tenora o un tiple es posin a tocar sense vibrato. Forma part de la seva essència. Ara acabàvem d'escoltar, estem escoltant una sardana que es titula Marieta dels cabells daurats, un compositor que es diu Àngel Blanc, que per més senyes era el meu avi, i he aprofitat per posar-lo, i interpretat per la Copla Marinada, en el que sempre aquests instrumentistes estan tocant amb vibrato. El vibrato, això, de que s'utilitza en totes les cultures i en tots els estils, és ben cert. Pot posar-lo l'instrumentista més o menys, però ha anat existint des de sempre. Ara hem vist dos instruments de l'àmbit popular, de la música popular, la gralla, la tenora, el tiple, però passem una mica en els instruments de formació més clàssica, com l'oboè, també es compra cap a casa en aquest cas. Ara escoltarem una peça de Britten per oboè sol. He triat una per oboè sol perquè això permet aïllar molt bé el so i percebre aquest vibrato. Aquestes ondulacions, tinguem en compte que si l'instrumentista es passa d'ondulació, te'n vas a la nota del costat. És a dir, hi ha una alteració, tu la puges o la baixes, i si fas un vibrato molt exagerat, acaba sonant desafinat. Llavors, la gràcia és tant que l'instrumentista intenti no passar-se amb aquest vibrato. I això és el que escoltarem aquí. Un oboista, François Lelé, un gran oboista francès, tocant una peça de Britten per oboè sol.
Aquí sabíem aquesta peça de Britten, de França Lelue, no desafina, eh?
No.
És a dir, diríem que clava, no. Clava just fins on...
Clar, però és un aprenentatge de molts anys arribar, perquè, és clar, tu oscil·les el so i llavors se te'n va el so.
D'entrada, llavors... per tant, l'oboè, instrument complicat?
Sí, en aquest sentit, instrument molt complicat. Però de cara al vibrato, no més complicat que tots els altres. D'on ve aquesta complicació? Però no en l'oboè, sinó en tots. Ara tenim localitzat físicament on passa aquest vibrato. Val? És a dir, en el so, veiem que està passant en el so. Però aquest so qui el produeix? I com? Llavors és el que us deia, si vosaltres veieu un cantant vibrant, això es veu molt clarament en els cantants d'òpera, que vibren molt. Avui no parlem del cant perquè això és un tema a part que ja el tractarem en el seu moment. Ni els instruments de corda, que quan veiem la imatge veiem físicament. Però i els instrumentistes de vent? On està aquest vibrato? Amb què el fem?
Per què apareix?
Per què apareix? I apareix perquè el provoquem nosaltres. Llavors hi ha moltes diferents maneres de provocar aquest vibrato. El vibrato amb els llavis, amb la gola, amb la glotis, amb la laringe... Però el més important i el que es practica més i el que aprenen quasi tots els alumnes és el vibrato de diafragma. És a dir, que amb uns moviments periòdics, rítmics, del nostre múscul de la respiració, el diafragma, aconseguim generar aquestes ondulacions. Per això no es veu. És a dir, que tu veus un senyor que toca la tenora i no veus que està vibrant. Però per sota hi ha hagut tota una mecànica, uns exercicis per aprendre a fer aquest vibrato.
Hi ha un treball, hi ha un exercici del músic,
evidentment,
amb la veu i amb el diafragma.
Sí, perquè nosaltres estem preocupats perquè sigui estable el so i de cop i volta comences a bellugar-lo. Clar, això és una contradicció de termes. És a dir, quan tot just comencem a fer que l'instrument soni bé, llavors li posem el vibrato. I el vibrato és com una coctelera que estàs allà fent un còctel que pot sortir molt bé, però potser et surt una cosa imbevible.
Xavier, la cinquena peça, que avui sí. Estem anant força pausats.
La cinquena peça és una peça de Händel, per flauta travessera, en aquella època era traverso, i és un petit exemple de com la flauta en aquella època utilitzava el vibrato però com a recurs expressiu. És a dir, en el segle XVIII el vibrato s'utilitzava igual que altres ornamentacions, és a dir, que hi havia diferents tipus d'ornamentacions i es vibrava d'una determinada manera, i això és el que fa aquest el Bartol Keiken quan toca aquest moviment de Händel.
ara aquí, Xavier, ens hem traslladat, no? Enrere.
Hem anat enrere en una època en la que hi ha molta polèmica sobre els instrumentistes vibraven o no vibraven. I és per això, perquè tota la vida hi ha hagut tendències, modes de ara vibro, ara no vibro, ara m'agrada, ara això està passat de moda, etc.
Doncs aleshores era un afegit.
Era, sí, exacte, era un afegit. Però després es va posar tan de moda, tan de moda, que es van passar a les nostres oïdes. Ho escoltem ara i escoltarem un saxofonista que bé l'haguessin pogut posar d'exemple en l'anterior programa de la gent gran, perquè és un senyor que va viure del 1901 al 2001, que és un saxofonista que m'ha fet conèixer la Helena León, professora de saxo de l'escola, i que li agraeixo molt perquè és un cas que em ve de perles per exemplificar el que és el vibrato. Escoltem, perquè això és un moment del vibrato platòric en el que realment sense vibrato no s'entenia el so.
Aquí, Xavier, ja crec que des d'un principi hem començat a intuir,
sí,
no?, aquest vibrato.
Exacte. Això va estar molt de moda, és molt típic de l'origen de l'escola francesa de saxo, però després les modes passen, els gustos van canviant i es busca una altra manera de fer. Ja des de l'època, el pare de Mozart ja parlava de que hi ha instrumentistes que tremolen contínuament a cada nota com si tinguessin febre permanent. Això ho deia ell en un tractat.
Aquesta era la descripció que feia?
La descripció que feia, però paral·lelament hi havia un senyor que es deia Francesco Geminiani, al segle XVIII, que deia que s'ha d'utilitzar el vibrato tant com es pugui. És a dir, que aquesta batalla de vibradors i no vibradors, diguem que ha existit sempre en tots els moments de la història.
Va aconseguir, però, trobar aquest punt d'equilibri?
Sí. Ara, per exemple, penso que estem en un moment bastant dòcil del tema del vibrato, en el que cadascú posa segons el que considera, i aquest és l'exemple que escoltarem ara. Un saxofonista que es diu Jeanne Fourneau i que toca una peça, un lamento, de Pierre Sancan, en el que va posant el vibrato molt discretament allà on li convé.
Ja són moments molt més puntuals, Xavier.
I fixa't que hi ha moments en els que el vibrato desapareix, perquè ell ho utilitza com un recurs expressiu, una mica tal com es feia en el segle XVIII.
Parlem avui del vibrato com un recurs expressiu, i ara que ja anem arribant cap al final de la secció d'avui, per tenir un so expressiu, ens diu Xavier, no cal anar a utilitzar el vibrato.
No.
És un recurs. I és força utilitzat, pel que estem veient al llarg del temps.
És molt utilitzat amb els instruments de vent. Un altre dia parlarem dels...
Exacte, avui només ens centrem en el vent.
En el vent, i en el vent fusta, i en alguns dels... ens falta el fagot, i ens falten molts instruments, però no hi cap tot, ja aniran apareixent tots. Però el que sí que és important aquí és que vull que escolteu ara un clarinet, i en el que veieu que el clarinet té un so per si mateix que ha evolucionat al marge del vibrato. En determinades cultures clarinetístiques, com la cultura del jazz, s'utilitza molt més, però en canvi, en la música clàssica s'utilitza amb comptagotes. I ara escoltarem una cosa, per mi, d'una expressivitat de pell de gallina, i que no hi ha gens de vibrato.
Xavier, és Josep Fuster.
És Josep Fuster, un dels nostres grans clarinetistes catalans.
I com bé dius, aconsegueix transmetre'ns aquesta emoció.
Sí, I aquí no hi ha vibrato.
Amb un clarinet on no hi ha l'ús del recurs expressiu del vibrato.
Això vol dir que no necessàriament és un recurs utilitzat per tots els instrumentistes i per totes les cultures instrumentals. I per acabar...
Has parlat d'orquestra abans.
He parlat d'orquestra. Tinguem en compte que un instrumentista no vibra igual quan toca amb orquestra que quan està tocant de solista. Ens anem adequant, anem buscant aquesta manera de fondre els diferents vibratos, els no vibratos. I l'últim exemple que escoltarem és una peça d'Antonín Dvořák, que és molt conegut per la seva Sinfonia del Nou Món. Aquí és una serenata per instruments de vent en el que conviuen el vibrato i el no vibrato. Llavors ara escoltarem un petit fragment en el que veurem que el clarinet, com ha de ser, no vibra, i l'oboista, com ha de ser, està vibrant. Nosaltres això ho escoltem amb tota naturalitat, la combinació del vibrato i del no vibrato.
Xavier, vols fer alguna reflexió acabant ja? I
no,
així escoltem la peça.
Senzillament dir que aquest és un dels molts que anirem veient. El que m'interessa és que es vagi fent una escolta fina i que mica en mica anirem aprenent on estan aquests elements expressius.
Xavier Blanc, professor i músic de l'Escola de Música Vitòria dels Àngels, moltes gràcies un dimarts més per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I ens tornem a veure amb més música, amb més recursos expressius o no, que ja hem vist que el clarinet no els ha d'utilitzar sempre.
Sí, aquests, altres sí.
Aquests altres
clar,
sí,
si no
exacte.
Seria com una màquina.
D'aquí a dos dimarts, Xavier, gràcies.
Gràcies a
I
vosaltres.
I l'última peça.